Dice la Constitución es precisamente eso, que tiene...
Gracias, Rupérez. Esta es la carta que tiene que reflexionar, que se va a tomar unos días.
¿Por qué me pregunta esto que no me lo sé?
¡Oh! ¡Oh, no! Llevamos 500 años y 1000 vacunas y todavía no queremos dar paso a una reportera.
¿Pero qué me pregunta eso?
Eso que yo no lo sé.
Para preguntar-li no saber-ho, saps de sortir bastant.
Oh, i tant.
Molt bona professional.
Tinc un disgust, ella.
Sí, ja tinc, sí. Tinc un disgust. I el drama d'ahir la nit també al Prime Time a Televisió Espanyola és Masterchef. Recordem que tenim un català que l'han expulsat, que és el David, el legionari.
Sí.
Recordem que és aquell que deia...
És català
terra...
i és legionari?
Sí. Diu que la Terra no és rodona.
Aleshores
vam treure un tall aquí.
És plana.
Perdona, no. Vostè diu que sí, que no és rodona.
Ah, no sé, sí, no
és rodona.
Ja li vam explicar ahir, ja li vam explicar amb els de Conspiranoia, amb el Fareu i companyia.
Ahir va venir una senyora aquí,
sí.
Aquí on sóc assegut jo ara, sí. I va dir que ben clar, però plana.
Era una actriu, perquè quedi clar.
Ah, era una actriu. Sí. Bé, doncs... una de les...
Fa una obra de teatre a Barcelona.
Va dir ben clar,
Sí, Laura Márquez. Laura Márquez i l'Eduard Fareu.
Doncs la Tamara,
que és una... Laura Márquez,
home, doncs senyor Marcelí, per no conèixer...
A veure,
va dir ben clar. Sí. Plana,
como la mesa.
Avui, més enllà de Xavi Hernández, Laporta i Pedro Sánchez, era trending topic Masterchef.
Sí, perquè...
La gent està per Masterchef i el que ha passat.
Bueno, sobretot per la contestació del Jordi Cruz, que aquest és el tema. Tamara és una de les concursants i en un moment donat, atenció...
Ella decideix marxar, com va? Com és la seqüència dels fets?
Escoltem-la.
Que me siento más y otras veces que me siento menos cómoda con la situación, con la experiencia en general. Y aquí mis compañeros, tengo claro que muchos más que yo se lo merecen. Y no me veo en la final, así que me voy.
¿Qué?
Sí.
¿Qué?
Que me voy.
¿Y te vas?
Sí, me despido.
¿Ahora mismo?
A estas horas, así, cojo sí. Y me voy.
Voluntariamente, sí.
¿Me estás contando?
Sí.
¿Pero por qué?
Porque no me siento a gusto, Pepe. Tampoco estoy dando todo lo que me gustaría y constantemente estoy nerviosa, tensión, presión, entiendo que es un programa. Al final todos tomamos una decisión y yo quiero tomar esta decisión.
No, ¿sabes lo que pasa? Que yo por este motivo, Pepe te está haciendo preguntas, yo no te haría ninguna. Solo te diría, muy bien, chao.
¿Vale?
¿Le has quitado la oportunidad a gente? Claro que sí.
Sí. No, por supuesto, pero yo me siento muy frustrada y no me apetece seguir en la misma dinámica en la que no estoy bien. No estoy bien. Entonces, perdonadme, pero es más importante estar bien yo que decepcionaros a vosotros, con todo el cariño del mundo, lo lamento muchísimo.
Doncs, a partir d'aquí, amb aquesta, amb el que diu, té raó. Però al Jordi Cruz això no li va acabar de convèncer. I Samantha i Jordi...
M'he quedat aquí,
Diuen això.
Sí, ya nos dijiste una vez que lo primero era tu bienestar, luego el de tu madre, luego el de tu marido y luego el de tu hijo de 2 años.
Uh-huh. Muy bien, chao. Su delantal. Su puerta.
Gracias.
Adiós, Tamara.
Adiós, Tamara.
Tamara se marca un por la cara, me piro de aquí, me da igual todo, me da igual la opinión de Pepe, de mis compañeros, para mí mi vida es más importante fuera. Eso se le llama yoísmo, ¿no? Considero que nos ha faltado el respeto a todos los compañeros que estamos dentro, a todos los que se han presentado y a todos los que no han podido entrar.
Continuamos, aquí no ha pasado absolutamente nada.
Aquest va com a Pedro Sánchez.
Doncs potser sí que ha passat alguna cosa. No sé si us en recordeu també el cas de Verónica Forqué.
I tant.
Que Masterchef tampoc no ho va passar gens bé.
Gens bé. O Maria del Monte, que ja s'ho va veure. Ui. Ja s'ho va veure al minut 1.
Qué disgusto
tuvo. I directament va dir això.
Ui.
A ver, chef, yo no voy a cocinar, si me lo permití.
¿Cómo?
No sé pa dónde tirar, si tengo que cocinar, si tengo que montar una mesa. Y a mí me gusta disfrutar de las cosas. Y no estoy disfrutando. Y me gustaría deciros una cosa a los tres, aparte de daros las gracias por vuestros consejos, deciros que no es necesario tener todo el día la cara del fiscal de morena clara para hablarle a la gente. Y a mis compañeros, decirles que me perdonen.
María, agradecemos tu honestidad. Muchas gracias por todo. Qué pena que no hayas encontrado tu sitio, pero tú lo has decidido así. Si quieres abandonar las puertas de Masterchef, ahí tienes la puerta.
Suerte.
Te puedes despedir del jurado, aunque tengamos cara de acelga, mujer.
No he dicho acelga, he dicho fiscal de morena clara.
Quina diferència de comiat amb el que m'ha escoltat dels anònims al del famós,
Jo entenc que...
Quina diferència de
comiat? Però jo entenc que el programa, és a dir, ha de voler mantenir, doncs, bueno, una certa aparença, no?
I rigor,
que tu no pots entrar i sortir del programa quan et dona la gana, però és un programa de televisió. La gent va allà a passar-s'ho bé. Hi ha un contracte, el que sigui, però la salut d'una persona ha de passar, evidentment, per davant de qualsevol tipus d'espectacle.
Sempre.
I a més de televisió espanyola, que estem allà per donar exemple de, per exemple, de qüestions tan importants com els casos de salut mental, que moltes vegades han sobrevolat aquest programa.
Sí.
Si una concursant vol plegar, doncs...
però és que, també que plegui. És que també va haver també merder amb Patricia Conde, recordem, que a més va fer unes declaracions després fora del programa, donant detalls de que era en aquell programa i hi ha moltes coses que no acaben de quadrar. Però en el moment, el dia que la van acomiadar, jo crec que estava bastant irònica.
El aspirante que no continua en las cocinas de Masterchef es Patricia.
Ay, no.
¿Cómo estás, rubia?
A ver, ¿qué le digo yo a mi hijo ahora?
Bueno, Patricia, ¿qué ha pasado?
No sé, y me siento otra vez como si estuviese en el despacho de la directora dando explicaciones sobre lo mal que he hecho algo. Y bueno, ahora que lo pienso, ni tan mal, ¿sabes? Que continúen los chicos, que lo hacen muy bien. Y además yo sé que soy más fuerte que ellos.
Abans ho mencionava, si voleu podem recuperar el comiat de Verónica Forqué a Masterchef.
Bienvenida, de verdad.
Ay, gracias.
¿Cómo estás?
La verdad.
La verdad.
Estoy regular.
Vaya.
Necesito descansar.
Mi amor.
En la última prueba de cocinado de equipos me agoté. Y entonces no doy más. Yo no soy de tirar la toalla, Pepe Chef.
Ya lo sé.
Pero esta vez hay que ser humilde y decir, no puedo más, no puedo más. Tiro un poco el delantal, un poco, pero un rato. Porque yo luego, para la final, cuando estemos ahí aplaudiendo, no me lo tendré que poner.
Si entregas el delantal, eso es que renuncias al concurso, ¿está claro?
Sí, Pepe.
Es una pena,
Pepe, es que no puedo más.
Pues me estás haciendo polvo, no, lo sabes,
Pepe.
¿No?
No, don't say that to me, please. Namaste, I love you very much.
I am so sad.
Hay que ser coherente y procuro serlo. Y humilde, y si no puedo más, no puedo más.
Para que tú renuncies, conociéndote un poco ya como te conozco, quiere decirse que tienes que estar realmente agotada. Pero si esa es tu decisión, pues no nos queda otra que aceptarla, respetarla.
Home, és que el programa sap el dia a dia dels concursants. El programa entenc que sap quin concursant ha anat allà a fer calaix i abandonar a la primera.
Rocco.
I quin concursant el que vol és deixar-ho perquè no es troba bé i perquè no està bé.
És que, Marc, és que la gent no ho sap, la gent que no ho veu. Les gravacions són duríssimes, eh? Hi ha gent que ha estat concursant en aquest programa, em diuen que són esgotadors.
Que llavors la gent dirà, home, ja saps on et poses, sí, però potser de vegades
potser
fins
no
que no ets allà no ho acabes de comprendre. No. I si és igual, si és un programa de televisió, si estàs allà i no t'agrada, doncs te'n vas. Mm. És que no t'hi jugues pas la vida, digues.
És que aquesta noia, la Tamara, quedava bastant clar, no? Ella prioritzava la seva vida. És que jo tenia aquí un correu i ara m'ha desaparegut, del Carlos Ferrando, que em deia això, no?, que s'hauria de saber una mica què és el que ha passat, que es veu que aquesta noia un dia davant dels jutges va fer algun comentari com posant en tela de judici la feina de cuiners. És a dir, que aquí pot haver hagut alguna enganxada prèvia que ha fet que...
Fora del programa.
Sí, el que passa que, com que els espectadors no ho veiem...
No ho veiem.
Jo crec
que
el programa... o que s'hagi vist, és que no ho sé perquè no l'he seguit.
Jo crec que, en tot cas, el programa ha de vetllar perquè quan un concursant digui que no pot més, doncs li digui moltes gràcies i fins una altra.
Tu diràs. Ja. Escolta, per acabar, deixa'm passar pel TN, però en aquest cas el de Madrid, perquè volia saber exactament com estaven... Sí, volia saber com portaven el tema de Pedro Sánchez, perquè com són tan especials en aquella cadena, dic, vaig a veure, però res de lo que han explicat m'ha cridat l'atenció. El que sí que destaco és una peça, perquè sembla que estan asfaltant, Marc, carrers de Madrid que estaven molt en mal estat.
Sí.
Estan asfaltant.
La Ayuso, que això sí que sap el que ha de fer.
No, però això és de l'altre.
Ah, sí, l'Almeida.
Sí, bueno, doncs, atenció al nou producte d'asfalt que acaba de sortir i que ens podria anar molt bé a Barcelona.
Han comenzado los trabajos en la calle Jazmín y curiosamente no huele alquitrán. La calzada desprende un olor a mango.
Yo vivo ahí en un primero.
¿Cómo?
Y tengo voy a cerrar todas las ventanas para que no huele, pero como huele fenomenal.
No supone ningún coste adicional, es un proyecto piloto que ha desarrollado el Ayuntamiento de Madrid en colaboración con la Universidad Alfonso X el Sabio.
Vamos a estudiar la intensidad del olor, cómo la percibe el ciudadano y el tiempo que perdura ese aroma en el tiempo, en las calles.
Se probará en otras calles de la ciudad con diferentes aromas. Se van a utilizar más de 100.000 toneladas de mezclas asfálticas sostenibles y este año se va a renovar el pavimento de más de 300 calles en los 21 distritos.
És que...
Home, perdona, l'asfalt...
O sigui, et diuen que és una fake news i t'ho creus, eh?
Garapolla, a falta com mango.
Un mango.
i pots anar posant diverses fruites i et queda tota una zona amb Macedònia. Pots fer una Macedònia de carrer.
Avi, alguna cosa a dir vostè d'això?
Que d'aquí 4 dies no hi haurà carrer.
Rocco, gràcies. Que vagi bé, adéu. Xinxó, resolem enigma.
Vinga, va. Vinga, recordem l'enigma, que era sobre el Jesucrist que hi ha al temple del Tibidabo. L'escultura que veiem ara no és la primera que es va fer i que es va col·locar en aquest temple. Què va passar amb la primera? Opció A, va caure de la grua el dia que l'anaven a posar i es va trencar en 1.000 bocins. Opció B, va caure una bomba al magatzem on la guardaven i va quedar desfeta. Sí. Opció C, la van fondre per fer material bèl·lic per la guerra. O opció D, per un defecte de fabricació es va començar a escardar i van preferir substituir-la. Què dius, Rocco?
La B.
La B, va caure una bomba al magatzem on la guardaven i va quedar desfeta. Doncs no.
Jo pensava que era la pitjor de totes.
La resposta correcta és la C, que podria dir que també és de les pitjors, perquè la van fondre per fer material bèl·lic per la guerra.
Jo avui a la reunió de matí he dit convençudíssim la A. I crec que sóc l'únic que ha dit la A, La A.
És que hauria pogut ser, també.
Perfectament.
No, va ser així. L'estàtua del Sagrat Cor original, que era obra de l'escultor Frederic Marès, es va acabar de construir l'any 1935. Feia 8 metres d'altura i es va convertir en l'escultura més gran d'Espanya en aquells moments. Però va esclatar la Guerra Civil i el 1936 la van agafar, la van treure d'allà dalt, la van fotre per fabricar material bèl·lic. Les rèpliques de Josep Miret i es va posar al temple l'any 1950.
Doncs la gent anava molt més, més en el bon camí que tu, Serra, perquè de 455, 405.
Ja fa temps que vaig pel mal camí.
Tu vas,
però... De temps, sí,
errat,
desencaminat.
Tenim ja... ja hem desfet l'entrellat, Rocco, de què va passar amb aquesta noia, que va fer unes declaracions que no van agradar gens al jurat, com dient, jo no em dedicaré mai a la cuina,
sí, però
no m'agrada gens aquesta professió.
Ella pot dir el que li doni la gana, però no la pots acomiadar d'aquesta manera.
Però ells, clar, es van sentir molt ofesos perquè van dir, en 12 anys de programa mai ningú ens havia dit això. Com, es van sentir com una mica, saps, interpel·lats en el sentit de...
Bueno, doncs...
La vostra feina no m'agrada, i ells són cuiners.
Doncs si no li agrada, com si a Eufòria sortís una cantant, doncs no t'agrada cantar, doncs cap al carrer.
Oi tant, Rocco, de l'1 al 405, guapo.
Doncs mira, 290.000.
Ai, que bien.
Què dius? Com? Què passa? Què et passa?
290, serà?
290.000. Ah, sí, en aquest cas 290. Són dels 290.000 oients, 290.
Ai, por favor.
Gràcies a Luis Rubiales i a mi.
No li ha acabat de sortir bé, però era la intenció.
290. 290.000 són els oients que tenim.
Molt bé, Rocco.
Vinga, bona tarda, diu. Va fer nosa per fabricar material bèl·lic, era això, que la va fer nosa, no, vull dir, va ser fosa, perdó.
Carai.
Salutacions a, atenció, García i Rubiales.
Muchas gracias. Ojo, ahí estamos, líder de audiencia.
Muchas gracias.
D'altra banda, també es curen
salut. Le mandamos un piquito.
I diu, sou tots collonuts, gràcies, Víctor, però aquesta salutació que has fet, diguéssim...
¿Quieres un masaje en la parda para quitar estos nervios que te han hecho equivocarte?
És el Víctor que s'emporta la xocolata i s'emporta la tassa.
Molt bravo. Víctor, felicitats. Rocco, gràcies. Xinxó, gràcies.
Me voy a quitar las contracturas,
pero... Fem una pausa i de seguida, per què creieu que Xavi ha canviat d'opinió? Ara en parlem al Versió RAC 1.
Un piquito.
Versió RAC 1.
Marc, vaig a buscar un trosset de formatge a la nevera. Marc, pots venir un moment, si us plau? El servei d'entrega a domicili de Bon Preu Esclat Online arriba a Barcelona. O, si ho prefereixes, el punt de recollida més proper. El quilòmetre zero, més a prop que mai. Bon Preu i Esclat.
La venda privada de la Roca Village està a punt de començar.
T'esperem de dilluns a diumenge per gaudir d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village a firmes participants com ASICS, Lacoste o Zadig & Voltaire.
I recorda, la venda privada és només per a membership. Així que uneix-te a larocavillage.com o a la nostra app.
Pel biberó de bon matí, per les cançons de bressol i pels contes, per sorprendre'm en cada aniversari, per fer-me les disfresses per a l'escola, per repassar la taula del 8 amb mi, per totes les vegades que em truques, encara que sigui sense voler, per estimar-me com ningú, per estimar-me com una mare.
Perquè hi ha milions de raons per celebrar el Dia de la Mare, aquest 5 de maig sorteig del Dia de la Mare de Loteria Nacional, amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
A Electrodomèstics Calvet trobaràs els productes més eficients del mercat, com els de la marca Grundig. Amb els rentaplats Grundig estalviaràs energia i consumiràs molta menys aigua. Un rentaplats eficient Grundig només gasta 9,5 litres, mentre que si rentes els plats a mà, pots arribar a consumir-ne fins a 90. És el moment d'estalviar llum i aigua. Grundig amb Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys, fent-te la vida més fàcil.
Està bé que les finestres siguin molt aïllants, però si van amb persiana motoritzada, molt millor. Per això, només fins al 31 de maig tindràs el teu motor gratuït si instal·les finestres amb sistemes Comerlink. Entra a comerlink.es i informa-te'n. Finestres amb sistemes Comerlink. Conservem la teva energia.
Per fi hem trobat una persona professional i atenta que atén la mare unes hores a la setmana. Això ens ha donat molta tranquil·litat a tota la família.
El servei d'atenció a domicili de Suara és un servei presencial realitzat per persones professionals expertes en l'atenció a la gent gran i dependents, perquè tinguis la tranquil·litat que reben l'acompanyament que necessiten. Truca'ns al 937 07 63 76 937 07 63 76 i t'ajudarem.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Has somiat alguna vegada en convertir-te en Titan i rodar un jou van fer Miguel Indurain, Luis León Sánchez i José Antonio Hermida?
Del 5 al 8 d'octubre, vine a l'Skoda Titan Desert Almeria i gaudeix de 4 etapes de pur mountain bike i 5 dies de descans en un hotel 4 estrelles al costat del mar.
T'ho perdràs?
Inscripcions obertes a skodatitandesertalmeria.com.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco!
Mare meva!
Quina qualitat!
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30, el SUV híbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan.
Prova-la a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu. Que t'ho passes bé? Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
Cada año se repite el mismo fenómeno.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar que como lo sé, porque yo soy tus vacaciones.
Reserva el teu viatge de tour mundial a les Illes, Carib, Tailàndia, Egipte, Walt Disney World, amb fins a 500 euros en cupó regal i preus sense sorpreses amb Fastpack de Tour Mundial. Consulta les condicions.
Viajes al Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Hora, eh?
No, a 6:45 de la tarda farem un temps afegit com Déu mana, però ara hem d'obrir el meló de tot el que ha passat des d'ahir a la nit fins avui al migdia, aquest sainet de Can Barça, perquè ahir a la tarda coneixíem que Xavi Hernández es tirava enrere en la seva decisió de marxar del Barça a final de temporada i que, per tant, continuarà la temporada que ve a la banqueta. Aquest migdia ha comparegut amb Jan Laporta en una roda de premsa on no s'ha vist molt entusiasme, per explicar aquesta decisió consensuada amb el club i l'entrenador. Seguint-la, hi havia la Marta Ramon. Marta, bona tarda.
Hola, bona
Què
tarda.
Què tal, Marta? Com estàs?
Com esteu?
Ara no et vull posar en un compromís, però et ve algun títol de pel·lícula o algun títol d'obra de teatre per definir el que has viscut en aquestes últimes 24 hores?
Ostres, doncs, és que no ho sé, però mira, alguna que tingui a veure amb el món del circ, possiblement.
Ja te'l diré jo.
A veure.
Sainetris, és l'any Guimarà. L'Àngel Guimarà va estrenar el 14 d'abril del 1910 Sainetris.
La Marta deia el món del circ, n'hi havia un, no. Mira, el gran showman també podia ser, o el fabuloso mundo del circo. En tot cas, un circ a tres pistes.
O Freaks, també hi ha aquella de circ que es diu Freaks.
Que és un home que és com un...
Bueno, un no, tots...
Bueno, avui hi ha hagut una roda de premsa inesperada a Marta. Evidentment no sortia cap agenda que de cop i volta apareixeria el president i l'entrenador del Barça. L'ambient, és a dir, el que nosaltres no hem pogut veure a través de la televisió, com el descriuries?
No, l'ambient era de... La posada en escena que es volia transmetre avui des del club era d'unitat, i per això a la ciutat esportiva, a la sala de premsa, hi havia pràcticament tota la plana major del club, entre directius i executius, ocupant les gairebé tres primeres fileres d'aquesta sala de premsa, i s'ha volgut escenificar que es creia en Xavi, que l'aposta era ferma i que hi havia molta solidesa en la decisió decisió de donar-li suport a l'entrenador en aquesta decisió de continuar i exaurir el contracte que té signat amb el Barça. El que s'ha intentat traslladar ha estat això, amb moltes fotografies de família, ajuntant les mans, molts somriures, amb abraçades que es fessin visibles perquè tothom sortís d'allà amb la idea que tots eren amics, que tots eren una família una i que tots estaven remant a una.
Sí, bé, ara aquí us explicarem la versió A i la versió B, que difereixen en algunes coses. Comencem per l'A, que és el que s'ha explicat en aquesta roda de premsa, que potser alguns...
L'A!
Exacte. L'A. Potser alguns no heu pogut seguir. Marta, per on comencem? Què destacaries?
Doncs, a veure, per repassar una mica, per resumir, perquè és que, clar, ha estat una hora de roda de premsa, el president Joan Laporta, a qui per cert en algun moment hem vist força emocionat, ha subratllat que és una bona notícia que Xavi vulgui continuar i que la decisió de mantenir-lo en el càrrec s'ha pres internament per unanimitat. Diu que estan convençuts que és la persona adequada per continuar endavant amb el projecte i que amb els retocs pertinents en els que no ha entrat tornaran a guanyar. I li ha donat valor a l'estabilitat també en clau de la joventut que està liderant Xavi amb tot el potencial que té l'equip. Diu que l'estabilitat és el que li dona sentit a aquesta decisió i que alhora també és el pretext per aconseguir l'èxit.
L'equip que tenim, que és un equip que ja et dic, s'està consolidant amb gent molt jove que a més doncs, va combinat amb gent amb certa experiència, home, necessita d'aquesta estabilitat i el Xavi, a part de donar estabilitat al que continuï l'entrenador perquè estem encara a la meitat, jo diria, del projecte, com bé dius tu, necessiten d'una referència i el Xavi pels nostres joves és una referència.
L'estabilitat és el primer argument. Deixa'm dir una cosa només a Marta, sí, que tenim penjat a les xarxes socials una enquesta on ens estem preguntant per què creieu que Xavi ha canviat d'opinió. I us donem diverses opcions, Montse.
A veure, per exemple, no el volen ni els àrabs. Aquesta seria una de les opcions. L'altra, anava de farol. L'altra, pot fer un Barça millor. I finalment, per fotre els periodistes. Ara mateix està en l'última posició, aquesta que hem comentat, per fotre els periodistes. No, perdona, pot fer un Barça millor, per fotre els periodistes, anava de farol, i la que guanya és que no el volen ni els àrabs.
És a dir, de les gairebé 600 persones que han votat, ara n'aniran votant més segur, el que s'està venent en aquesta roda de premsa, que és per fer un Barça millor, és l'opció menys votada. És a dir, que no... president, aquesta opció no ha acabat de colar, no?
No passa res, ja més endavant ja hi haurà optimisme, no patiu.
A veure, Marta, els primers són els joves, com segueix el relat?
Doncs, a veure, s'ha parlat molt dels dubtes interns que sabem que han existit en el si de l'entitat per seguir apostant per Xavi. Laporta ha donat les explicacions que ha volgut després de com va anar ahir la reunió de la Junta Directiva abans de ratificar Xavi en el càrrec.
Jo sempre he volgut que continués i ell ho sap, el que passa que tampoc gosàvem a comentar-ho perquè estàvem immersos en una lluita esportiva important. Quan veig que el desencís que ens provoca el no aconseguir els objectius, jo necessitava parlar amb el Xavi per veure si estava com està. La percepció que tens quan el Xavi et diu, escolta, que ho tinc clar, i que a més això és un projecte guanyador, si fem uns ajustaments i uns canvis que són doncs, necessaris i que ho faran de manera coordinada amb el Deco, em dona arguments per dir menys mal, podem continuar, i ho comento als companys de Junta i la Junta ho van entendre perfectament.
Aquí hi ha divisió d'opinions, després explicarem si van així o no van així exactament. Va ser una decisió fàcil, Marta?
No, Xavi diu que no, que el procés ha estat una mica de molta valoració interna amb si mateix, podríem dir. Recordem que el 27 de gener va dir que plegaria perquè era el millor per al club i perquè se sentia molt desgastat per la crueltat del càrrec i la pressió de l'entorn. Ara diu que se sent amb il·lusió i amb força per continuar, sobretot perquè sent la confiança, i això és clau, de tot el club, des de la cúpula dirigent, amb tota la cúpula esportiva especialment, també el vestidor, ha subratllat molt el suport que sent dels jugadors i del seu propi equip de treball i també recordant-se del suport i la confiança que sent de l'afició.
Penso que és el millor pel club. Aquesta continuïtat, ho vam parlar ahir molt, molt directament amb el president, sobretot a casa seva. Penso que el projecte no està acabat. Penso que tinc tota la il·lusió del món. Ha canviat. Aquests tres mesos m'han fet veure, tot i sabent els jugadors que és part molt important d'aquesta decisió, que jo marxava, doncs que han estat amb l'staff, ens han donat tota la confiança. He parlat molt amb ells i creuen en tot això, i això m'ha fet canviar d'opinió, i per tant, com rectificar és de savis, doncs aquí estem per rectificar. És un còctel de raons que em fa decidir de continuar, i sobretot la confiança del president i de Deco.
Xavi ha negat que fos una decisió presa per no perdre els diners del seu contracte i ha remarcat que no havia posat cap condició en forma de fitxatges concrets, noms concrets, per continuar. En aquest sentit, Laporta ha confirmat el que ja havíem explicat a RAC1, que són optimistes en tornar a la regla 1-1 i, per tant, aspirar a millorar l'equip i inscriure fitxatges amb normalitat.
A veure. L'altre dia doncs, vam estar parlant amb representants de la Lliga, perquè ens han felicitat pels esforços que estem fent per tal d'haver aconseguit rebaixar la massa salarial esportiva a uns nivells que la Lliga doncs, valora l'esforç. Ara aquest final de temporada estem doncs, apretant perquè acabin de sortir algunes operacions que estan ja molt avançades per tal que aconseguim aquesta relació de l'UAU.
També ha parlat Xavi de l'entorn. Aquí hem discutit molt sobre els entrenadors, sobre les crítiques. Crec que Xavi és un dels entrenadors on la premsa i l'entorn potser l'ha tractat millor comparat amb altres entrenadors. Jo crec que l'entorn i també la premsa, que moltes vegades es critica, aquí eren els primers que hi havia ganes que Xavi triomfés. De fet, hi ha ganes que Xavi triomfi.
Segons ella, les rodes de premsa no. Estava enfadat sempre amb els periodistes. Està, vaja.
La meva percepció és que, com a mínim des de la premsa, a Xavi, durant molt de temps, hi ha hagut algun moment que el despropòsit ha sigut tan gran que se l'ha criticat com qualsevol altre entrenador, que no faci el que se suposa que ha de fer, però que crec que hi ha hagut molta paciència amb Xavi. De fet, ell havia dit que una de les raons per plegar, no, Marta, era la crueltat, no, de l'entorn. Ara això ha canviat.
Sí, a veure, ell és conscient que la crueltat hi continuarà sent, que ve en el càrrec, que aquesta pressió hi és. Ha relativitzat les paraules que va pronunciar en el seu dia sobre el pes que tenia en la seva decisió, el fet de sentir-se, entre cometes, diguem, assetjat o massa pressionat per tot el que es deia d'ell a la premsa i als mitjans. Ho ha relativitzat, ha rebaixat aquesta importància i diu que clar, que ell sent que ha de continuar malgrat tot això i que té clar en aquest sentit que les coses no canviaran.
No, mi opinión del entorno va a seguir siendo cruel, va a seguir siendo desagradable en situaciones adversas. Sé dónde estoy, pero ayer le dije al presidente que me siento fuerte, tengo ganas, pienso que el proyecto no está terminado, así lo siento de verdad, de corazón. No puedo engañar ni a los socios ni a los culés, y lo vamos a dar todo. A partir de aquí va a seguir siendo cruel, lo tengo clarísimo. Va a seguir siendo desagradable, cruel, en muchos momentos situaciones muy complicadas y difíciles, de críticas, lo va a seguir habiendo y siendo así. Pero me veo con energía y con fuerzas para seguir este proyecto.
Per tant, això vol dir que allò, se guardarà un article que el criticarà, se'l guardarà i al cap de mig any el traurà dient, mira el que em van escriure aquest, l'altre, que ja ho ha fet.
Jo, sí. Jo sobre la crueltat, crec que si ell considera que s'ha sigut cruel amb ell en algun moment, el que pot venir a continuació encara pot ser pitjor, perquè ell es referma en aquest projecte, no? I ara sí que és veritat, són tots els ous a la mateixa cistella, tant Laporta com Xavi. Em va semblar molt curiós, perquè en el seu moment em va semblar com fins i tot raonable, dient, jo no aguanto aquesta pressió, jo no he vingut a aguantar l'entorn, la premsa, vull conforme, estar amb la família, conforme. Vull estar amb els meus. Em va semblar molt raonable, però ara avui deia que tot aquest entorn, Marta, o sigui, com que l'ha digerit, i ara sí que es veu en cor d'aguantar-lo.
Sí, que com, sí, però com... és que jo crec que aquí hi ha un tema que és que Xavi a les rodes de premsa ha estat, diguem, molt clar i molt contundent a l'hora de ser crític amb el paper que tenim els mitjans en el seguiment de l'actualitat del Barça, i per exemple hi ha hagut altres raons o arguments que l'havien fet prendre la decisió de deixar el club, que res tenen a veure amb el nostre rol i que tenen a veure amb la manera de funcionar interna del club. Ell venia d'un estiu en què no s'havien fet els fitxatges que ell havia demanat, que havia tingut la sensació de començar la temporada decebut, no? Amb les expectatives generades amb uns marges de fair play que finalment no es van donar, i tenint la sensació que començava amb la plantilla que no era ben bé del seu gust, i això l'ha acompanyat al llarg de tota la temporada, no? I al final jo crec que sí que és veritat que li genera molt desgast la crítica i tot el que es pot dir de manera negativa d'ell als mitjans, però que no era la raó fonamental per la qual decidia deixar el càrrec, no? El 27 de gener quan fa l'anunci. Jo crec que aquí al final hi han hagut moltes converses i molts passos interns que han fet polir moltes arestes i diferències que semblaven potser difícils de reconciliar, i que aquesta aposta per mirar endavant i intentar posar ponts allà on a vegades hi havia dificultats que semblaven molt difícils de resoldre és el que ens ha portat a la escenificació que hem vist avui. El dubte és quina consistència tindrà, perquè clar, com que tot neix d'aquestes giragonses, no?, i d'aquesta muntanya russa emocional, el que és consistent avui potser d'aquí 3 dies ho deixa de ser, no?
L'opció A és el que s'ha explicat, és a dir, us acabem de posar els talls de veu del que Xavi, Laporta i el club considera la veritat, és a dir, dels que ell, de l'explicació que ens dona públicament.
Ara anem a la veritat.
Anem a l'opció B. La cronologia dels fets des d'ahir a la tarda, Marta, quina és?
Bé, a veure, és que aquí, clar, és com tot, hi ha diverses versions. Sí que avui Laporta, quan se li ha preguntat, el que ha explicat és que ell, quan es reuneix amb els companys de la junta directiva i al migdia, quan avaluen amb un informe que porta el president, en què entre d'altres coses s'analitza profundament tots els greuges arbitrals del clàssic, etc, etc, i aquest desenllaç de temporada, el que els hi diu als seus companys és que la decisió sobre el futur de Xavi no està presa i que està pendent d'una conversa que ha de tenir amb ell. El que ens arriba a nosaltres és que hi havia hagut dubtes consistents i seriosos amb que Xavi fos l'aposta per la continuïtat, que hi hagués unanimitat en aquest sentit, i que internament doncs, hi havia veus que posaven en dubte que l'entrenador millor pel Barça fos Xavi. També sabem que és clau el cara a cara, també ho ha dit avui el president Laporta, li ha donat molt valor aquesta conversa cara a cara que va tenir amb Xavi després a la reunió que van tenir a casa seva, i que a partir d'aquí, diguem que la part emocional també acaba decantant la balança. També són claus, i això també ho hem de tenir present, figures com el vicepresident Rafa Juste, que sempre remata a favor de la continuïtat de Xavi, i això és així. I després també hi ha una figura que és bastant important, que és la d'Alejandro Echevarría, que no surt als organigrames del club, però és una persona que té molt de poder al club, també present en aquesta reunió d'ahir al vespre al domicili de Joan Laporta, que va ser el gran avalador per l'aterratge de Xavi, i que també ha remat molt a favor de que Xavi continuï al capdavant de la banqueta del Barça. La cronologia és reunió de la junta directiva al migdia, en què molta gent surt d'allà pensant que el futur de Xavi doncs està més fora que dins del club.
Molta gent vol dir molta gent?
Clar, molta gent, diversa gent.
Diversa gent.
No diguem molta, diguem que hi havia veus que interpretaven, sortint d'aquella reunió, que el futur de Xavi podia estar en dubte o que no estava clar. Avui Laporta ha reconegut que estava pendent de trobar-se amb Xavi, i etc, etc. Després, també és veritat que aquí, diguem les coses com són, hi ha molta gent que parla al club i que moltes vegades donen versions una mica interessades o distorsionades del que després acaba passant. Això també, diguem les coses com són. Després, a la tarda, hi ha la trobada entre Xavi i Beko a la Ciutat Esportiva, que és una trobada que li donem molta importància perquè la té, però també hem de destacar que Xavi i Beko tenen un diàleg molt fluid i que, per exemple, la setmana passada també es van veure i també vam parlar de la planificació de la temporada que ve i no ho vam destacar perquè, diguem, els seus despatxos estan molt a prop l'un de l'altre a la Ciutat Esportiva i és tan fàcil com obrir la porta i anar a la màquina del cafè, com aquell qui diu, que per cert Beko té una Nespresso al seu despatx i poden fer el cafè allà mateix i xerrar sempre que vulguin, vull dir. Però ahir sí que és veritat que aquesta reunió té molta importància perquè és en la que oficialment i definitivament Xavi li diu a Beko que té intenció de continuar i aleshores una reunió que s'havia de produir avui amb Laporta, etcètera, etcètera, s'acaba produint ahir, ho ha explicat el mateix Laporta a la roda de premsa, els hi diu a tots dos, bé, ja que esteu junts, veniu cap a casa i ho acabem de parlar. I aleshores d'urgència doncs va convocant a tots els de la comissió esportiva perquè vagin cap allà.
Que a mi se m'ha dit que el Xavi quan va cap a casa, o sigui, pot ser que vagi cap a casa per donar les explicacions, però que també pot ser que hagi, per rebre les explicacions, però pot ser que vagi cap a casa perquè li comuniquin que
adeu-siau. Sí.
És a dir, que ell va una mica a les expectatives de veure què es trobarà, que la intenció inicial era cara a cara dir-li a Xavi gràcies per tot, però aquí passa alguna cosa, Marta.
A veure, aquí el que passa és que hi ha un debat intern de Laporta amb el seu equip més proper, amb la gent que mana realment al club, perquè la junta directiva no té tant pes de decisió, o sigui, al final aquí les persones que decideixen una decisió tan important com aquesta són el president Laporta, Alejandro Echevarría, el director esportiu d'Eco, en aquest cas Rafa Juste també hi ha tingut molt pes, i para de comptar. Aquestes són les persones que realment decideixen. I en aquest sentit, hi havia més mostres de confiança cap a Xavi, públiques i privades d'aquests actors, que no pas en l'altra direcció. Però, evidentment, Xavi estava a l'expectativa de trobar-se cara a cara amb el president i veure què és el que li deia, si acceptava la seva continuïtat o bé, doncs no hi estava d'acord. No?
Que
hi havia
en aquell moment semblava que poder no, semblava que se n'anava al carrer.
Clar,
en aquell moment.
Que,
abans de començar
que,
la reunió a casa
és que
canjant.
Aquí hi ha un tema que és que en el relat, a l'hora de dir apostem per la continuïtat de Xavi, hauria ajudat molt, molt més si ara estiguéssim parlant d'unes semis de la Champions i que el clàssic del Bernabéu hagués acabat d'una altra manera. Però també m'agafo a les paraules del mateix Laporta aquest migdia, no han volgut rebentar per aquests resultats i al final ha pesat més la sensació d'aquestes darreres setmanes que Laporta anava comunicant públicament que volien confiar en Xavi en la seva capacitat de continuar el timó del projecte. Que és evident que acaben indignats i acaben amb el regust de boca, sobretot per com va anar el desenllaç del clàssic, etc. Sí, i segurament, com que és una mica muntanya russa emocional, no?, el president Laporta, segurament en alguns moments ha pensat clarament que potser no era la millor via a seguir, no? Però sí que és veritat que al final, en aquest cara a cara amb Xavi, doncs al final s'imposa la continuïtat de l'entrenador i els arguments que li exposa l'entrenador, Laporta els hi accepta i avui l'hem vist emocionadíssim comentant-ho.
3 minuts ha dit, si no ho he entès malament, que en 3 minuts...
Entre 2-3 minuts.
Havia pres aquesta decisió. Joan Puig, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Bé, molt bé.
Li preguntava a la Marta quin títol li posaries si fos una pel·lícula, una obra de teatre. Cap on tiraria, Joan?
Doncs, no sé, Rent de 34. És una gran obra de teatre de Josep Maria de Sagarra, no?
És una bona notícia el que ha explicat avui Laporta?
Per mi sí. Per mi, ho dic sincerament, per mi sí. Ara és del tot inesperada i no m'esperava aquest desenllaç ni molt menys. Crec que és bo que hi hagi estabilitat, crec que jo personalment no veia una solució del tot satisfactòria i per tant jo no estic convençut que sigui la millor solució pel Barcelona. Tampoc tinc clar que sigui la pitjor, és a dir, no hi havia una solució clara. Sí que crec, des del punt de vista del relat, la situació és absolutament... És un sainet, és un petit sainet, perquè no hi ha una explicació clara de quin moment, per què canvia d'explicació d'opinió Xavi, no hi ha una explicació convincent de per què Laporta decideix prendre aquesta determinació. No ha estat convincent quan ha parlat de tot el... Per mi. No ha estat convincent quan ha parlat de tota la successió d'esdeveniments d'ahir. És a dir, quan hi ha diferents fonts d'informació contrastades, diferents periodistes als quals jo els dono credibilitat, com pot ser, per exemple, Jordi Basté, que expliquen que la Junta Directiva de la tarda s'havia no acordat, perquè una Junta Directiva no s'acorden destitucions d'entrenadors, però havia quedat, s'havia fet palès que el sentiment general era partidari d'un canvi de rumb, d'un canvi d'entrenador. Per mi no ha estat prou convincent Laporta quan ha explicat per què al cap de dues hores tot canvia de... El guió fa un gir de guió i acaba com tots sabem. Ara, per mi personalment, a mi m'agrada que... És a dir, jo personalment estic content que Xavi segueixi, perquè jo preferia que segueix Xavi que no determinats quins canvis hi havia. Ara, com ha estat tota la història? Té un punt d'obra de teatre que comunicativament ha estat un desastre. O sigui, tota la jornada d'ahir, amb els mitjans de comunicació a les portes de la casa de Laporta, entrant i sortint gent, era una mica un entremés. O sigui, saps? Vull dir, és difícil de... Molt poca seriositat en com s'ha desenvolupat tot.
Tu et creus realment l'argument? O aquí al darrere, com també ja veus que apunten, és que no hi ha un duro, fer fora Xavi no. Costava una pasta i Flick tampoc s'acabava de veure clar? O et creus l'argument?
Jo el que crec és que Laporta no veia clar un canvi. Aquest és l'argument que veig. És a dir, jo des del punt de vista... La història de... Des del punt de vista de Xavi, de tot, des del moment que anuncia que se'n va, jo mai m'he cregut que allò fos una dimissió sincera. Sempre he pensat que hi ha hagut un punt de teatre. És a dir, de teatre, entén-me. Jo crec que Xavi ho fa perquè se sent molt feble en el moment que anuncia que marxarà, sent que la seva posició a la banqueta del Barça està en perill, sent que hi ha la possibilitat de la impressió, no sé si encertada o no, de que el poden destituir. Aleshores ell fa un moviment que li dona resultat, li dona bon resultat, perquè el que fa és desactivar qualsevol campanya o qualsevol moviment per destituir-lo i aconsegueix que el vestidor entri en una fase d'estabilitat i de poca tensió i els resultats milloren. Per tant, aquesta jugada amb ell surt bé. Ara ja des del primer moment jo no m'he cregut ni que tingués pensat plegar des del principi de temporada ni que hagués estat madurant des de les setmanes anteriors, ni que ho fes perquè entenia que era la manera de beneficiar el club, i en cap moment m'he cregut que ell tenia coll avall marxar el mes de juny. Això ho tinc clar. Des del punt de vista del club, jo el que crec és que, el que penso jo, és que Laporta no ha vist una alternativa millor. Aquesta és la conclusió que jo trec de tot plegat. Si Laporta hagués tingut a l'abast una alternativa millora de Xavi, possiblement hauria pres, o si el desenllaç hauria estat un altre.
Aleshores, Poquí, podríem dir que estem en una versió Koeman 2.0?
Bueno, no ben bé, perquè a Koeman li van dir clarament, a Koeman el van humiliar públicament, a Koeman li van dir, si no trobo un millor que tu, seguiràs. Que també et dic, i si jo hagués estat Koeman, l'endemà plego. Però bueno, és igual, Koeman ho va acceptar. Però ara és diferent. Ara és una mica Xavi el que ha deixat amb el club en l'aire el club, a la directiva. Perquè el que jo tinc molt clar és que Xavi, amb la seva decisió del dia del Villarreal, del 3-5, el que fa és que els descol·loca completament. I per tant la iniciativa en tot aquest temps l'ha dut Xavi més que la directiva. Jo entenc que Laporta no vol quedar com l'entrenador que després de no poder mantenir a Messi i després de destituir a un altre agent del club com Koeman, jo puc entendre que no vulgui ser el president que també destitueix o que també amb el qual també se'n va un altre agent del club com Xavi. I en tots aquests mesos jo tinc la impressió que el que ha tingut la paella pel mànec, o no, tampoc, entén-me, el que ha marcat el ritme dels aconteixements ha sigut Xavi des del dia que fa aquell anunci. I jo tenia, jo mai m'he cregut que fos una decisió irreversible, i per tant entenc que tenia un punt d'estratègia. Borra la paraula teatre, tenia un punt d'estratègia.
Frederic Porta, disculpa'm, Joan, Frederic Porta, bona tarda.
Hola, bona tarda, Marc.
Què tal? Gràcies per acompanyar-nos. Joan, permet-me que sumem una nova veu i li faig la mateixa pregunta que et feia tu per començar. És una bona notícia que Xavi es quedi, Frederic?
Jo crec que no.
No.
Però bé, estem vivint, ho diem de diferents maneres, en sinònims, però és una comèdia d'embolics, aquesta, que fa molt de mal a la imatge del Barça, a la moral de tot el barcelonisme i fins i tot a la pròpia imatge i credibilitat dels principals protagonistes d'aquest sainet.
Aquí hi ha un problema, per dir-ho així, i és que Xavi i Laporta queden totalment units. No sé, Frederic, com veus ara els arguments que pugui donar Xavi de qualsevol qüestió, perquè sempre es poden potser qüestionar més, no?, a partir d'ara, pel fet de que hagi canviat d'opinió una vegada?
Mira, la Marta Ramon i el Joan Puquí ja ho han analitzat des de diversos punts de vista. Jo ho analitzaré des de la vessant esportiva, per dir-ho així. L'equip evidentment ha tingut una involució brutal en aquesta temporada. Vull dir, els entesos i aquells que ho miren tot i filen prim en futbol et diran molts arguments de que aquest equip no està treballat, no té automatismes, no fa la pressió bé, no sap pujar la pilota amb sortida i tal. Hi ha una sèrie d'exemples i, escolta, qualsevol aficionat que hagi vist 10 anys de futbol ho pot dir per ell mateix. Però el que més em preocupa és la pèrdua de credibilitat a les rodes de premsa de Xavi, perquè això d'anar dient blanc, negre, verd, gris, durant els últims 3 mesos, dient no, jo ho tenia pensat l'estiu, no ho he pensat ara, ho he pensat després, escolta, què vols que et digui? I això que estem parlant d'una llegenda del club, que què més voldríem tots? Que la cosa hagués funcionat meravellosament bé. Què més voldríem tot? I segona, des de la vessant de la directiva, que sortí el president Laporta a dir que hi havia unanimitat a la Junta, quan la Junta, ja sabem, per activa i per passiva, que no pinta cap d'ells res en les decisions, que és només el cercle íntim d'aquesta empresa suposadament familiar, que no hauria de ser així, que es diu Futbol Club Barcelona, que són els Echeverría, els Masip, etcètera, etcètera, que aquests no formen part de la directiva i encara haig de saber l'excunyat si ha de treballar tant pel Barça que li donin un càrrec, sisplau. Vull dir, perquè aquesta manera d'actuar no fa pel club, no fa pel bé del club, no fa bé per la història ni el prestigi del club. Com no tenien cap altra alternativa, han anat fent la viu-viu, no havia pla B, es continua improvisant i portem 3 anys així, i això em porta als pitjors anys del nonyisme, quan no havia cap projecte de res en els 10 primers anys i la cosa anava sortint a base d'escuts. Ara canvio l'entrenador, en poso un altre i ja tal. Avui no l'han trobat i per això continua Xavi. Què passarà amb Xavi? Doncs que tornarà a reclamar els mateixos jugadors i reforços que fa un any. Que si algú que substitueixi a Busquets, que si un lateral més i tal. I continuarem amb la mateixa història de sempre, que és, no hi ha un duro a caixa, el club està en fallida. I això no és una crítica, això són fets objectius i contrastats per arguments. I que després el pes dels agents portaran a jugadors que no fan cap falta o que encara et preguntes avui què fan anar a l'equip quan no tindrien que ocupar una plaça. La gran aposta i el gran actiu de Xavi el coneixem, però ningú diu que és. Seguim apostant per la Masia. Seguim apostant fort per la Masia. Seguiré traient jugadors. I Xavi hauria d'estar tranquil perquè la història el jutjarà per aquí i el valorarà per aquí. És l'home que dona l'oportunitat a jugadors com Cubarsí, Lamin, Fermín, i pot treure encara alguns més, i penso en Héctor Ford, i penso en Casadeu, i tot plegat, que en un moment de crisi s'hauria de confiar en la Masia. Si el discurs n'és per aquí, jo compraria la continuïtat. Uh-huh. I si el discurs n'és per treballar més, compraria aquesta continuïtat. Però el discurs de tota la temporada està, això ja ho havíem parlat, i a l'hora de la veritat, al terreny de joc, fer absolutament el contrari. Ja hem fet autocrítica, i a l'hora de veure com jugava l'equip, quedar-te sempre amb el curt. Naturalment que hi ha talent per guanyar el 80-85% dels partits. Coi, estem parlant del Barça. Però aquell 15% on has de donar un plus, com els partits contra el PSG o contra el Madrid, resulta que no dones la mida. Home, francament, què vols que et digui, no?
Joan, tu creus que se li podrà portar a Xavi tot el que demani? És a dir, aquí hem d'entendre que hi ha un nou projecte, ell hi creu, ho ha explicat en la roda de premsa, ell ha sigut valedor de gent jove, però també en altres temporades, ha demanat, per exemple, Bernardo Silva, que no se li va poder portar, entenc que ara continua perquè algú li dona unes certes garanties. Com creus que es pot gestionar això, Joan?
Bueno, nou projecte no, el que ja és un projecte que continua. El projecte va començar ell fa dues temporades i mitja, doncs ara seguirà, tindrà una tercera temporada per tirar-ho endavant. Jo tinc dubtes de que el Barcelona pugui realment donar-li tot allò que Xavi pot demanar, perquè l'optimisme respecte a poder aplicar la norma 1x1 ja hi era la temporada passada. La temporada passada, aquestes alçades, ja es deia que el Barcelona trobaria la fórmula per poder fitxar 1x1 i al final no va poder ser. Per poder-ho fer, el Barcelona necessita tancar l'exercici amb beneficis, que això implica, entre altres coses, alguns traspassos, perquè vull recordar que el traspàs de jugadors no és una activitat extraordinària, sinó que ja està contemplada en el pressupost que va presentar la Junta Directiva i que va aprovar l'Assemblea. És a dir, el Barcelona ha de fer traspassos sí o sí. No dic traspassos d'aquests considerats i no desitjats, no. Vull dir, ha de treure diners de traspassos de jugadors. I a part d'això, ha d'aconseguir els famosos 60 milions de libero, que si no els aconsegueix, si no hi ha un inversor que els posi, són 60 milions de menys que tu ingressaràs aquesta temporada. És a dir, jo no ho veig tan clar que a final d'aquesta temporada es pugui aplicar la norma de l'1x1. Si no es pot aplicar, és evident que Xavi no podrà tenir els reforços que ell voldria tenir, que és un migcampista, és un migcentre, de primer nivell, i que és Bernardo Silva, jugador que, deixa'm apuntar, i és percepció absolutament personal meva, després del penalti que va tirar contra el Real Madrid a la tanda de penals del City amb el Madrid, ja per mi es pot quedar a City i no moure's d'allà de City.
Ara! Sí, senyor, seguim.
Jo tinc dubtes de que realment el Barcelona pugui aplicar la normativa de l'1x1. Tinc els meus dubtes.
Marta, que pugui ser així. Se li ha demanat alguna cosa a Xavi? És a dir, ell ha de fer alguna cosa, diguem-ne, com a contrapunt de quedar-se?
Pel que ens han explicat, no, i pel que sabem a hores d'ara, sí que és veritat que s'incorporaran dues persones al seu staff tècnic, però pel que hem consultat fa poca estona, això ja era una possibilitat que s'havia treballat i que s'havia parlat i consensuat amb Xavi des de fa uns mesos. Han avançat els noms als companys precisament de Mundo Deportivo, es diuen Julio Tous i Raúl Martínez, que són dues incorporacions, com diem, a l'equip de treball de Xavi, i que tenen a veure amb tot el tema de la preparació física i l'equip de fisioterapeutes per recuperar bé els jugadors. Són dues peces que s'incorporen, però pel que ens diuen són dues peces que no és que li vinguin imposades a Xavi, sinó que Xavi ja ha donat el vistiplau i s'ha treballat consensuat amb ell des de fa temps aquesta possibilitat per millorar el treball que es fa tant de la preparació física com també a nivell de fisioteràpia, ja ho diré, dels jugadors perquè recuperin bé i doncs d'alguna manera tinguin menys risc a l'hora de lesionar-se.
Doncs tant de bo tot el que se'ns ha explicat avui vagi per bon port i es pugui veure un creixement del Barça, tot i que Montse, les nostres oients no són molt optimistes, no? Veig, segons
l'enquesta.
La
cosa... segueix una miqueta com abans, o sigui, segueix guanyant aquesta opció que era que no el volen ni els àrabs.
Hem preguntat per què creieu que Xavi ha canviat d'opinió.
Seguida perquè anava de farol, per fotre els periodistes, i finalment, amb un 13,4 només, que pot fer un Barça millor.
Mm. Marta, una abraçada, gràcies.
Fins ara.
Joan, salut.
Adéu, bona tarda.
Frederic, moltes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé, fins una altra. Adéu-siau. Però el que no s'ha explicat, que ara ve lo bo, ara ve lo bo, el que no s'ha explicat és que ens demana pas des del Twitch de Vicentes i Deportes, no sé exactament qui, perquè encara no he entès molt bé qui forma part de Vicentes i Deportes,
no,
però ens demanen pas per explicar-nos la pura veritat del que passarà amb el nou entrenador del Barça. A veure què diuen.
Vicenters, te habla Vicentes y Deportes, l'únic mitjà de comunicació que te alerta de lo que nadie se da cuenta.
Última hora de Vicentes y Deportes.
Última hora de Vicentes y Deportes.
Última hora de...
Vamos con la última sorda que nos trae la periodista con más pañales por metro cúbico. Conectamos con la becaria Marcelina Baby que sale de la cuna para hablar contigo.
Vicentes y Deportes.
En Vicentes y Deportes.
Conectamos con la becaria Marcelina Baby.
Conectamos con la becaria Marcelina Baby.
Hola, bebé.
Conectamos con la becaria Marcelina Baby.
Ahora sí.
Bebés, os mando superficies y os traigo una bomba payal, bomba payal. Mucho cuidado, cuidado, cuidadín. Porque el shock que Xavi se queda es, atención, una cortina de hule y uralita.
Muy bien.
¿Cómo lo oís? Cortina de hule y uralita. Cortina para tapar el nombre real de la persona que se sentará en el banquillo blaugrana la propera temporada.
Bomba informativa de Vicentes y Deportes.
¿Estás perdiendo el personaje?
Xavi, Xavi no se queda. Repito, Xavi no se queda. Y en Vicentes tenemos el nombre del futuro Mister y te lo vamos a dar en exclusiva.
Exclusiva bomba de Vicentes y Deportes.
Exclusiva bomba de Vicentes y Deportes.
¿Cómo la música?
El veloz murciélago hindú comía hoy kiwi.
Exclusiva.
Se ha soltado un error.
¿Qué digo?
¡Ojo! Porque cuando son 25 de abril.
Ahora.
Cuando son las 4:57 acabadas de parir.
Alerta.
Te puedo avanzar, Vicentes y Deportes, que la persona que se asentará en la banqueta blaugrana la temporada que viene.
Cuidado.
¿Cuál es? ¿La 24-25, no? ¿24-25?
¡Cuidado!
La persona que se ha decidido. ¿Qué?
Ahora, alerta.
Se va a sentar.
Va.
En la banqueta.
Se sembla Gran Hermano, ¿eh?
Hombre,
la grana.
¡Calleu!
Es.
¿Quién?
La elegida. Por la Junta, realmente, que no es Xavi, la persona.
¿Una mujer?
Es. Te damos el nombre.
¡Va!
¡Hombre! ¡Va!
Tic-tac.
Es.
Exclusiva.
Cuando son las 4:58
Sí, va, las 4:50 va.
La persona. Es.
¿Qué?
Ana Tarrés.
Ana Tarrés.
Ponme, ponme más cosas.
¿On ha sortit, això?
Golpe de tensión.
Ana Tarrés.
Això saben ells, no?
I la bomba informativa.
Bomba informativa de Vicentes y Deportes.
Vicentes y Deportes tiene la primicia. La hemos dado lo más rápido posible. Comienza la era Ana Tarrés. Porque es la entrenadora que la Porta y el Barcelona necesitan. Una mujer femenina, una mujer empoderada, una mujer con gafas, una mujer que será como una madre para los más jóvenes y una MILF para los más mayorcitos del equipo que ya tienen canas. Arriba y arriba también.
Y lo mejor de todo, los jugadores no saldrán de fiesta para no comerse el gómito el día siguiente. Tarrés, Ana Tarrés, va a ir acompañada de un gran staff técnico. De número 2 estará Carme Lloveras. Y su eslogan será el siguiente: Ana Tarrés, posa firmes als culers.
Bravo.
Exclusiva de Vicentas Deportes.
Ja està, que m'he cansat. Treu, treu, sigue-me en el Twister.
Però això, vostè és el Vicenç Martí, no?
No, jo soy de Vicentas Deportes.
I vostè és el senyor Marcelí, que està
tapant el nas. No, que és una becària bebé.
Vostè s'estava tapant el nas fent de becària bebé.
No, no és veritat.
Ara qui és?
La becària bebé.
Ara és becària bebé.
Ara soc becària bebé.
Fem la música.
I Marcelí?
Ara soc Marcelí.
Ah, home, molt de canvi. Molt
no,
de canvi.
A veure, és que jo no tinc
res a veure.
Amb aquesta gent jo no sé res.
Ana Tarrés serà la nova míster i Xavi, que se veia vender gomina. Hasta aquí l'última hora.